Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. La ràdio popular que es manté gràcies a la confiança de sòcies i socis arreu del territori. Ens pots escoltar a través del nostre web radioterra.cat o laradio.cat. Segueix-nos al Twitter, al Facebook i al nostre canal de Telegram.
Queden 1.085 dies per a que caigui l'Estació Espacial Internacional.
Científic, amb Marc Mestre.
Comencem. Molt bones, sóc Marc Mestre i seré el vostre locutor aficionat durant un ratet. M'acompanya Albert Sales, l'home de lletres al programa de ciències.
Bona molt tarda, Marc. Ja ens hem donat de solapa. Sempre ens solapem, Marc. Molt això se'n diu professionalitat. Correcte. I parlant de professionalitat, avui...
Que ben portat, que has tingut. Avui tenim públic amb nosaltres. Per tant, els oients no us espanteu si escolteu riures. Esperem que riguin, alguna vegada els farà gràcia. O fan alguna pregunta, que esperem que sí. Benvingut.
Hola.
Bones.
Som bastant vergonyoses, pobres noies. És el primer cop de fet. Explica'm la veritat, Marc. Estaven al bar amb nosaltres i han decidit que venien a fer un programa de ràdio.
I seguirem estant amb la conversa del bar.
Exacte, és a dir, aquest programa no deixa de ser això, oi?
Exacte, és un bar on es parla de ciència. No en queden gaires, però.
Això és veritat.
Aquesta setmana han passat cosetes. Bueno, avui et porto bastantes notícies, a veure si podem fer-les totes. La primera que et porto és que estan fent servir serps robot per trobar supervivents després dels terratrèmols de Mèxic.
Què, robot?
Serps.
Ah.
Serpiente.
I per què vols una serp
així,
robot?
Exacte, així fan les serps, no? Per què la vols? Bueno, això són, expliquem-ho bé, això són científics de la Universitat de Carnegie Mellon, suposo que ho pronuncio bé, i tota estan ajudant a les autoritats a rescatar la gent mitjançant aquestes serps. Per què? Després dels enfonsaments d'edificis que hi ha hagut, no, és molt difícil entrar dins de... Això ho he buscat abans, el Timot, els enderrocs. És que a mi em sortia escombros i clar, no queda
no,
gaire bé.
No, en català és enderroc, eh?
Pues mira, els enderrocs dels edificis. I com que és molt complicat estar i els drons no hi passarien perquè xocarien les hèlices, estan fent servir aquestes serps robòtiques que són d'uns 5 centímetres de gruix, he llegit, i un metre de llarg, és a dir, una serp normaleta, una víbora d'aquestes així. I al cap hi tenen llums i càmeres amb els quals els investigadors poden veure per on avança la serp i si hi troba víctimes.
És com quan et posen el cablet aquell per darrere.
La sonda.
Exacte. I et van veient absolutament tot el teu cos. Allò blub, 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 que depèn de per on t'entri d'un nom o l'altre.
Amb la diferència que aquesta càmera que et fiquen per darrere la fa servir el metge allò més o menys i aquestes serps són amb control remot.
Oh.
És a dir, allò dels anuncis de la tele dels nens allò amb el control d'així, doncs una serp, que seria maco de veure això.
Maca.
Per què és important això? El trobar la gent ràpidament és molt important perquè a partir de les 48 hores després de que s'hagin enfonsat és molt difícil trobar persones vives sota dels enderrocs.
Sembla en Telecinco parlant de trames i terratrèmols.
A veure si funciona bé i rescatant a més gent. A banda d'això, també hem fet servir aquesta tecnologia a, per exemple, centrals nuclears per arribar a punts on la radiació era impossible arribar-hi sense desmuntar mig de planta. Pues amb aquesta serp robòtica poden arribar-hi i veure si hi ha algun fallo abans de fer tot això de desmuntar-ho.
Com sempre, la meva resposta serà nos llevan años de ventaja.
Bueno, i el futur d'aquestes serps, t'ho imagina't que al final hi fiquessin verí i tot.
Oh.
Per fer una serp robòtica bona, és a dir, com Matrix.
És un arma letal.
Clar,
això és un arma letal. Què més em portes, Marc?
Més cosetes. I aquesta jo crec que agradarà.
Espera't un moment, home, que ha de fer bé l'efecte.
Vinga, va. Una miqueta de...
Ara ja pots canviar de notícia.
6 de cada 7 usuaris de lents de contacte s'arrisquen massa.
Mira, perdoneu, és perfecte.
Sabia que saltaries.
Aquesta taula és perfecta,
és que sabia
Graciela.
Que saltaries. Ai,
digues.
Què he de dir?
No, que t'he vist que tenies ganes de parlar.
Ah, no, perquè jo sempre porto lentilles i sóc molt miop. Vull dir que...
Que bé, però... jo m'hi amo ral.
La pregunta, mira, ara faré aquestes preguntes.
No, és una cosa que interessa, clar.
Clar, no, però...
No, parlem de lentilles. Aquí, amb nosaltres, abans que parlis tu, que me la pela, perdó, que ara mateix és tan sabal la teva teoria científica, aquí hi ha una persona que porta les lentilles unes 12 hores diàries. I li fa absolutament igual Només les igual. Hores i les temperades. Oh, és que el Marc es pensa que estic parlant d'ell, però és que estava parlant de la teva companya. Vull dir, sou el mateix tipus de persona
fastigó. I segueixo pensant que és el millor invent que ha fet la societat.
Les lentilles.
Sí,
les lentilles absorbeixen els ulls i te'ls fan explotar. Són horribles.
En quina base científica té això?
Pues la mateixa que tenien els mòbils.
Perdona, però deien el mateix de masturbar-se. No és per res que se't queien els ulls.
Estem completament d'acord amb això, Marc. Tens raó. Què deies de les
que lentilles? Que Déu t'està mirant, eh? Vale. Més o menys, així per dir-ho científicament, el 85% de la penya, segons l'estudi... L'estudi l'ha fet el CDC, que això sortia molt...
Això és Convergència?
No, és d'en anglès.
És d'en anglès. Fet per Convergència.
És d'en anglès. Això sortia a Walking Dead, crec, que és el Center for Disease Control and Prevention. Són els són control de malalties.
De tota la vida.
Han fet una enquesta a unes 6.000 persones i els errors més freqüents que han trobat són... Això en ordre invers, eh? O sigui, de menys freqüent... a més freqüent. Mira, si porteu lentilles, a veure si ho feu o no. De menys freqüent. Guardar o netejar les lents amb aigua de l'aixeta.
Oh, no, mai de la vida, això.
Ho he fet, jo confesso.
Ai, però quan te les treus d'aigua són horribles.
El que passa és que no les neteges directament.
Bueno, és veritat.
A veure, també us diré que l'aigua de l'aixeta que tenim aquí, potser millor que hi pixis a la lentilla, saps que potser és més sa, però bueno, no passa res, depèn de l'aigua, també pot anar bé.
Jo pujo a Viladrau, les filles...
Les salutacions a Viladrau, que ens enviïn ampolles gratis. Un altre dels errors que han analitzat els del CDC és barrejar el líquid de lentilles nou amb el que queda del vell. Ho heu fet?
No ho sé.
Jo...
Diré que sí, per estalviar.
Jo diria que no, perquè normalment l'acabo, o sigui, l'acabo del tot.
És però veritat.
Nedar amb les lentilles posades.
Això sí.
Jo això ho vaig intentar durant molts anys, em vaig traumatitzar i és impossible, perquè com et queda l'ull és horrible, se t'enganxa.
Però no obris els ulls?
Sí, jo he obert els ulls i no et marxen les lentilles.
Això és mentida.
Bueno, jo és que depèn de com t'encaixin. A mi no m'encaixaven gaire bé i em van dir com obris els ulls ja te pots llegir les lentilles. Però bueno, anècdota personal. Dormir amb lentilles.
Això és horrible.
Tothom.
La migdiada.
I
la migdiada és la pitjor.
No canviar-les prou sovint.
Ui, sí, molts mesos.
Allò, mesos.
Allò que hi ha els de l'òptica et miren raro, no? Qui ets? Que hauries d'haver vingut fa l'any passat.
Jo d'octubre hi hauré anat. No sé en quin mes estem.
Octubre encara, octubre. Serà allà.
Sí, estem a primers d'octubre.
Oh, doncs mira, ara fa un any. Ja ho tenim, tu. Bé, Marc, què més ens portes per aquí?
Posa, cinto. Vale, la següent notícia que et porto és que potser els hi donen el Nobel de Medicina a una gent per analitzar el rellotge intern del cos. Oh. El que es diu el cicle circadià, crec. Uh-huh. Bueno, és un conjunt de cicles d'hormones, activitat genètica i processos biològics que manen al cos durant el dia. Tinc així la descripció una mica ràpida. Bueno, bàsicament, pel matí, per ajudar-te a despertar-te, genera cortisol. He buscat el que feia, o sigui, perquè he dit per ajudar-te a despertar, però no. He buscat el que feia, però encara no se sap exactament per què. Per tant, deixem aquí una miqueta la incògnita. Després va augmentar la pressió sanguínia, el nivell d'alerta
sanguínia.
Bueno, després cap a la segona meitat del dia és quan hi ha millor coordinació i temps de resposta, i cap al vespre és quan la temperatura corporal i la pressió sanguínia és més alta i per això s'agrega la melatonina, que és la que et fa entrar la morriña i les ganes de dormir.
Me sube la melatonina.
No sabem si són els mateixos que els de les meduses del programa passat, però bueno,
dobre en recordo.
Això les meduses que dormen...
Ai. Uau, mira, ara tenim un públic dolentíssim, perquè no ens ha escoltat.
Sí, el primer programa sí.
Vale, d'acord. Doncs el senyor em va dir que les meduses dormien, cosa que jo trobo una estupidesa humana. Perquè em diràs,
humana per què?
Humana no, animal, biològica, bio-eco-friendly.
Per què no han de dormir, pobres?
Com ha de dormir un bitxo com una medusa? Bé, en qualsevol cas, et deixem fer el teu programa.
Per somiar amb plàncton. Bueno... Oh. Què és el que passa? Que aquests estadounidencs, aquests, per variar, tot dels Estats Units.
Ai,
han trobat una proteïna que controla totes les coses que té. Sí, les proteïnes, que és el que es fonta la gent per mazar-se allà al gimnàs i que tinguin els músculs grans, també serveixen per tot. O sigui, des de mantenir la pell, els músculs, cabell, si són els maons, que he posat ladrillos, del cos i el van construint a mesura que es va trencant o degradant per l'edat o per qualsevol cosa. Aquí el títol, l'he pensat allà imaginatiu, l'home trenca nous ens va passar l'herpes. Vale, Universitat de Cambridge i una part d'Oxford ha predit que un dels ancestres de l'Homo sapiens, que són altres, i dels ximpanzés, va ser el que va començar a portar el virus de l'herpes.
Oh, oh. Home, cada ranos que eren els
cada virus mai. No, perquè de virus de l'herpes n'hi ha dos. El HSV-1, que és el que fot llagues a la boca, i l'HSV-2, que és el que fot llagues a la figa o a la fava, depèn de el que tinguis. Aquests virus infecten els primats, és de vés a saber quan, però l'HSV-2, el dels genitals, per dir-ho suaument, no va acompanyar a la humanitat fins que va haver una separació d'espècies de primats fa uns 7 milions d'anys. Què és el que passa?
Tinc unes ganes de tallar-te, com t'ho pots arribar a imaginar.
Tenim un lío molt gran. Què és el que passa? Fa entre 3 i 1,4 milions d'anys, que la cullera és ampla, eh? Són 1,5 milions d'anys entremig, el virus de l'herpes va passar del bitxo aquest, a lo menos diu home trencanous, científicament es diu Paranthropus boisei. El que passa és que el llatí també el tinc una mica oxidat, ja em perdonareu.
Doncs és útil, eh? Avui en dia trobes feina tot arreu.
I se l'anomena home trencanous perquè tenia una mandíbula que t'hi cagues.
Jo vull preguntar
una cosa. Era el Rocky Balboa dels primats.
Jo vull preguntar una cosa.
Diguem.
Com pot ser que li trobis herpes amb un fòssil de fa 3.000 anys?
Bueno, els hem trobat... 3.000 anys, no.
No sé quants van es dir.
Molts milions d'anys.
Molts milions d'anys.
Ja està, deixem-ho així.
A veure, un moment, ara et tallo. Avui hi ha una persona que en sap una mica més de tu, que és semiarqueòloga, i jo ara li preguntaré com li trobes herpes amb un homo sapiens o homo sapiens neandertalus.
Semiarqueòloga no, arqueòloga.
O un paranthropus boisei.
Però a mi això em queda molt antic, vull dir, jo faig ibers, m'entens, i romans. No ho sé, és que això més que paleontologia seria... científics que han fet això, vull dir, no en tinc ni idea d'això.
Quina poca feina, d'acord, doncs no serveixes.
Vale. Bueno, pues aquests científics, que jo tampoc ho sé, però aquests que sí que ho saben, la manera de trobar-ho de l'esquelet, pues han trobat, suposo que ho han trobat, si no, no ho dirien, indicis de que va patir aquesta malaltia. I clar, no sabent havien trobat cap que hagués tingut això. Això, o sigui, se suposa que va ser perquè va menjar carn de mico infectada, d'això que les mandíbules aquestes eren tan grans, pues anava menjant tot el que trobava.
Oh.
I... Això encara ho hauria de verificar, però bueno, segons es llegeix a la notícia, diuen que l'herpes és un virus que infecta tot, o sigui, des dels humans fins al corall del mar.
M'estàs dient...
Sí, que els coralls tenen herpes.
M'estàs dient que el Nemo tenia MTS?
Pot ser. Mira, què és el que passa? Que cada espècie té un conjunt específic de virus. O sigui, perquè un virus passi d'una espècie a una altra, ha de haver-hi una mutació de genètica del virus per poder infectar l'altre organisme, i a més un gran intercanvi de bascanvi de fluids entre un i l'altre. Clar, això és difícil, depèn de com.
Què vol dir això exactament?
Bascanvi de fluids? Pues que s'estigui menjant la carn, per exemple, amb la sang, o que estiguin copulant, per exemple.
A veure, jo crec que els gustos sexuals d'aquest tipus de part de la nostra història, descoberts, no hi deuen estar. Per tant, vés a saber amb qui reproduïa aquesta gent.
Bueno, a saber...
I jo vull saber per què sí. És interessant, o sigui, a mi per què em serveix saber que els neandertals tenien herpes?
Serveix per saber com... Ara m'has ratllat un...
Què deies, Graciela?
Que el Marc ha dit que no eren neandertals, no?
Ah, no eren neandertals, eren...
No estàs atent, Albert.
Sí, tant que ho estic, però m'és igual.
Sí,
homes trencanous, has dit.
Homes trencanous.
Bueno, no, paranthropus boisei.
Paranthropus boisei.
Sí. Per què serveix això? Serveix per saber com funcionen els virus, perquè un virus és una cosa, dit així científicament definida, molt rara. No és un ésser viu, per començar.
Per què no?
Perquè no té metabolisme. Perquè una cosa sigui un ésser viu, ha de reproduir-se, créixer, morir i tenir metabolisme. Els virus sí que creixen, la reprodueixen i tot això, però no tenen un metabolisme.
Bé, exactament.
Per tant, no entra dins la categoria d'ésser viu.
No s'engreixen.
Pobres bèsties. Per tant, matavirus...
Bueno, bèsties.
És legal.
Matavirus, sí, clar.
D'acord, menys
només
mal.
Ho fan els teus glòbuls blancs.
PACMA patrocina este espacio.
Vinga. Ara et porto la notícia possiblement menys interessant, però més nova...
Aquestes són les bones.
Del que hi ha. El protó... Sabeu què és un protó?
Sí.
És una partícula somatòmica amb càrrega positiva que està allà als àtoms. Pot ser més petit del que es pensava.
Oh.
Uah. Ara, notícies fresques, això. Però per què? O sigui, he pillat aquesta notícia, o sigui, dos minuts després de sortir. Ja he actualitzat la pàgina web ja amb el F5 i surti allò, dos minuts, ja hem fotut la notícia aquesta. Per tant, a no ser que quan escolteu aquest podcast ja hagi sortit als altres mitjans i tothom estigui parlant d'aquell protagonista més petit del que es pensava,
que pot ser.
Aquí a Radio Terra us ho hem portat en primícia, eh?
Amb tu.
Això, vamos.
Radio Terra, educa i divierte.
Extra, extra! La cosa està en que el Brutó podria ser 0,05 femtòmetres més petit del que es pensava. No ho puc creure. És que és... O sigui, la gent està ja trencant els seus llibres de física perquè 0,05 femtòmetres... Un femtòmetre és
un Pokémon, un femtòmetre.
Però aquest és de la generació, aquesta perla i coses així.
D'aquest és que no val la pena.
És una trilionèsima part d'un mil·límetre.
No hi cap a la línia que t'ensenya el col·le.
Sí, mira, un regle... Allò, tens la divisió en centímetres i després la divisió en mil·límetres.
Sí.
Pues la divisió en mil·límetres la divideixes en un trilió i tens un femtòmetre.
Maco.
És superfàcil de fer. Segurament és molt important aquest descobriment, sobretot si es confirmés, perquè en aquest món encara no sé, però no he entès el per què. La veritat, són coses quàntiques molt complicades i aquí ja, de debò, si algun oient és físic quàntic i ens ho vol explicar...
Exacte, que ens envia un missatge que l'escoltarem quan el programa ja estigui més de fet. Però tranquils,
oients... No, no és en directe, això.
Ah, sí, és veritat, me l'havia oblidat, Marc.
Tenim el telèfon obert, no? Però després passarem el número, a la repetició.
Breaking news.
Com m'agrada aquesta sintonia. La notícia de la setmana, d'aquesta setmana, és que estic malalt. Què et sembla?
Seriu?
Sí, aquesta és la notícia de la setmana. Oi que interessa molt? No, però a veure, aprofito, perquè com he passat tota la setmana amb febre, bueno, ja encara ho estic, he passat tots els dies xutant-me medicaments i he aprofitat per informar-me dels medicaments i portar-te aquí una miqueta, que és el que cada cosa...
Que parlarem de les farmacèutiques.
A veure si dic alguna cosa que algú no sàpiga i mira, serveix d'interès.
Que ja està bé que la gent se recordi que això és Radio Terra de tant en tant.
No, però tampoc em queixaré gaire, eh? Per exemple, paracetamol.
Ahà.
Aturacetamol, en català.
Para un moment. Vols dir que no és denunciable que ens posem a rajar tot això?
Jo no rajaré, jo només donaré dades.
Ah, d'acord.
Ja està, jo dades.
Endavant.
El paracetamol és la droga legal més utilitzada al Regne Unit per intentar suïcidar-se.
El paracetamol.
Correcte. Per què? Perquè és una droga que és fàcil d'accedir-hi, o sigui, tu pots anar a la farmàcia i demanar paracetamol, i una quantitat, és gran, però comparant amb altres medicaments no tan gran, que són 250 mil·lígrams de paracetamol per cada quilo que pesis. O sigui, tots els verins i totes les substàncies així van en funció del que pesi la persona. Per una persona de 70 quilos, que ho he calculat així ràpid, serien 17,5 grams de paracetamol. Si una pastilla, normalment són d'un gram, una de les grans, 18 pastilles i estàs fregit. Però també diuen que més de 12, o sigui, més de 12 pastilles d'un gram ja és molta probabilitat de ser mortal, perquè carrega molt el fetge i pot provocar la falla d'això. Es produeixen entre 100 i 150 morts cada any al Regne Unit, degut al paracetamol.
Déu-n'hi-do com li foten. De fet, aquesta gent suïcida molt. Sempre diuen que els països nòrdics sempre tendeixen amb aquell clima que tenen, pobra gent, a mi no m'estranya.
I com és la mort de paracetamol?
Ha
de ser dolorosa.
Bueno, et col·lapsa el fetge.
Ai.
Que bé.
Clar, o sigui, aquestes coses, abans, o sigui, el fetge ho filtra tot, perquè no deixa de ser caca, que et pots esperar estar allò més saludable, però és caca, i ho ha de filtrar. Si li fiques massa dosi en molt poc espai de temps, el fetge es col·lapsa i, per tant, tens un fallo renal d'aquests allò grans.
Bueno,
és dur.
Que ve donant idees, no?
No, bueno, també donen coses bones. És un analgèsic que va bé pel dolor i la febre.
Molt bé.
I he buscat, perquè he pensat que buscar el mecanisme de com funciona i dir parolotes químiques, com per exemple que he trobat allò ciclooxigenasa,
maco.
Això queda molt bé de dir-ho en un programa de ciència, però el cas és que no se sap ben bé com funciona el paracetamol. És a dir, baixa la febre i alleuja el dolor, però no se sap exactament per què ho fa. Com ho fa?
Va ser una descoberta així de casualitat?
Bueno, sabien que aquest compost químic pues, feia baixar la febre i van dir, pues, lo pastillamos y lo vendemos.
Molt bé.
I ja està.
Què més t'has pres aquesta setmana?
M'he pres ibuprofè. Bueno, és pel,
no?
pel mal de cap, bàsicament. En aquest es poden donar sobredosis també, però no sé, això ho llegiré, això sí que està en el guió, i ho he escrit i mentre ho escrivia he dit quin fàstic.
Dono fe.
Vale. A no ser que et fotis una fabada asturiana on en comptes de faves hi hagi ibuprofenos, no et passarà res, perquè t'has de prendre més de 400 mil·lígrams per cada quilo que pesis tu.
Oh.
És a dir, 28 grams d'ibuprofeno. per una persona de 70 quilos.
Són molts ibuprofenos.
Són unes quantes. Ajunta 28 pastilles d'ibuprofeno i no la intenteu menjar, per l'amor de Dios. No ho feu. Però que no són moltes. Per tant, la gent agafa paracetamol abans.
Hauríem d'haver posat la cosa aquella de... per favor, com és allò que sempre surt davant dels medicaments? Consulta al farmacèutico.
Però
són unes quantes. Lea les instruccions de este medicamento y consulta al farmacèutico.
Amb el fons blau, eh? Que ho hem vist tots.
Què més ens portes?
Aquest no me l'he pres, però ho tenia per allà a casa. Nolotil.
No, sona amb un avi, això.
El Nolotil és el cosí fort dels altres dos. O sigui, es fa servir per dolors molt forts o per a febres molt altes que no hagin baixat després de tots els altres tractaments. Mm-hmm. Està prohibit en la majoria dels països desenvolupats. Això no ho sabia, ho he trobat interessant.
Ara.
Sí, sí. O s'ha de comprar amb una recepta mèdica molt estricta. A països de Sud-amèrica, a l'est d'Europa i a Espanya es pot pillar sense recepta ni res.
Ai.
Bueno, són maneres que té el Nolotil. A veure, que també ho he buscat, això. És perquè hi ha una probabilitat que et causi una, crec que era una síndrome, ara mateix això no ho tinc, que fa que el teu sistema immunològic pari de funcionar. Què és el que passa? Que allò has de tenir una predisposició genètica molt concreta, que la tenen sobretot països del nord o països de Nord-Amèrica. Els països del sud no tenen aquest gen, o no és tan probable que tingui aquest gen, i per tant ho venen amb més calma, en teoria és per això.
Vaja, el següent Marc és el meu preferit. Vull dir, jo porto tota la vida pensant que això no és un medicament, sinó que és un hechizo, perquè la paraula és hechizo en català correcte.
Ah, sí?
De Harry Potter.
És hechizo?
A veure,
un encanteri.
Oh,
oi, molt bé.
Gràcies.
A mi m'agrada més hechizo.
Doncs això, i la següent és...
Enantium. Quan em fa mal l'em prenc un
Enantium.
Bueno, ja està, no prou de dir marques. Aquest me'l van fotre a l'hospital. Per vena, a més.
Oh.
L'Enantium, o sigui, a veure, també actua amb les altres coses que fan els altres, però és més concret a l'hora d'utilitzar-lo només pel dolor i no per la febre. Es fa servir en prescripció mèdica i és més potent que tot l'altre, per lo poc que entenc de medicina jo. O sigui, tampoc es penseu que en sé gaire. Què es fa? Perquè segur que us estem preguntant tots.
Home.
En cas de sobredosi. Si pilles a la persona una miqueta viva encara. Es fa un rentat d'estómac.
Oh.
I què és un rentat d'estómac? No és fotre detergent a l'estómac i posa el modo centrifugado.
Gràcies per l'aclariment.
Jo m'ho pensava, de veritat. O sigui, és que a veure, jo llegia molt de Mortadelo i Filemón i sortien amb fragones allò per la boca i fer el rentat així. Sempre
escombret
ho he trobat molt graciós.
Vàter,
exacte,
no?
També es pot fer així. Diria que sí. El que fan és ficar-te carbó actiu, que és un carbó que l'han ficat a un forn pirolític i té
carbó
molts quadrets.
Carbó que porten els reixos.
No, carbó actiu. Carbó actiu que va molt bé per a agafar molècules químiques, qualsevols,
les
i aleshores
molècules.
Et donen aigua amb carbó actiu, tu veus, i en teoria, si has arribat a temps, aquest carbó actiu absorbeix totes les molècules nocives que et puguin enverinar.
I després tu el treus?
Després tu ho pixes. En teoria, un cop està dins el carbó actiu, ja no pot interaccionar amb parets del teu estómac, del fetge i tal, i ja, en teoria, tens menys probabilitats de morir.
Per si...
Em peten els timpans cada cop que...
Per si el nostre públic no ho sap, aquesta és la nostra sintonia preferida.
No, para, que ens estem aixecant aquí. Radiotelescopi.
Ah, espera't, vols tornar a fer.
Radiotelescopi. Oi, que bé, això és la campaneta aquesta m'agrada molt, ja no és tan estrident. Com vaig prometre la setmana passada, avui parlarem de neutrinos.
Que és nom de nen a qui li pagaven al col·le.
I nen xinès que també ensenyaven allò que ho feia tot molt bé, igual que el programa passat.
També neutrino. És nom de personatge de xiste.
El neutrino és una
acudit.
Partícula... Acudit. Xist. El neutrino és una partícula neutra, com el seu nom indica.
No!
I petita, com el seu nom indica.
No, nos lleven anys de ventaja.
Si no es diria neutrinaco, o sal, no sé, o...
Hem passat de nom d'aquest tècnic a nom de cani de poble. Pues ai, de barri.
El tio neutrinaco, este.
Tio, oi,
és un insult bastant greu, que et diguin neutrinaco. Ets un neutrinaco, tio. Vale. Els neutrinos... Són unes partícules que són molt divertides perquè gairebé no els afecta la gravetat.
Oh.
Què és el que fa això? Perquè clar, l'altre dia vas dir, per què hem de detectar rajos còsmics si no ens serveix per res? Per exemple, són uns xivatos perquè quan explota una supernova ens arriben abans els neutrinos que no pas la llum de l'explosió. I per exemple, hi ha hagut casos en què els detectors de neutrinos que hi ha pel món han detectat una pluja de neutrinos des d'una banda concreta del cel i... al cap d'uns dies, o sigui, han girat tots els telescopis a aquella zona a veure què estava passant, i al cap d'uns dies han vist l'explosió d'una supernova.
Això vol dir que hi ha detectors de neutrinos.
Correcte. Sí, perquè bàsicament un detector de neutrinos, o sigui, els rajos còmics, que ho vam dir a l'altre programa, eren en banyeres d'aigua. Què és el que passa? Com els neutrinos són més petits i menys energètics, això m'ho acabo, o sigui, ho acabo de dir, suposo que serà veritat, aquests, els neutrinos...
Informació contrastada.
Sí, seguríssim que sí, que són molt petits, que són inos, no neutrinacos. Jo he dit... Què és el que, com detecten els neutrinos? Ho fan amb aigua pesada, ultrapura, amb uns dipòsits de molts metres de fondària perquè no hi hagi llum a banda del que pugui generar el neutrino, que és amb la radiació de Cherenkov.
Ja coneixem el Cherenkov.
Que clar, jo ho he dit i us heu quedat molt a gust, però clar, que és aigua pesada?
Doncs aigua que...
Que pesa que molt. Pesa.
Molt bé, molt bé. Veieu, si és que és molt fàcil la ciència, està tot molt literal. A veure, aigua, o sigui, l'aigua és H2O.
Sí,
vale?
Doncs aquí arribo.
O sigui, dos àtoms d'hidrogen, un d'oxigen. L'aigua pesada és H2O, però aquest hidrogen ja no és hidrogen, sinó que és deuteri.
També és nom d'aquest ets de poble. El tiet deuteri.
Exacte, no, sí, deuteri sí que és nom d'allò d'anyos.
El tio deuterio.
El deuteri és hidrogen, és un isòtop de l'hidrogen. Un isòtop és un element que té la mateixa, el mateix número de protons i d'electrons, però té un neutró més.
Oh.
I aleshores, com pesa més, doncs li han dit aigua pesada. I ja està, és radioactiva, eh? Tampoc.
Vols dir que pesa gaire més per un neutró més?
Home, sí. Pensa que, a veure, no sé, ara mateix no, mira, no tinc les dades, això també ho podria buscar. No tinc les dades del que pesa l'aigua pesada, ho aniré buscant mentre vaig parlant, una cosa que és bastant complicada. Però tu pensa que dius, vale, un neutró més no pesa res, però dins d'un 18 grams d'aigua hi ha milions de milions de milions de bilions, potser de trilions de molècules d'aigua.
Pregunta-li a la Siri.
No, perquè si no... Si què li he de preguntar? Qual és la densitat de l'aigua pesada?
A veure
què et diu.
Exacte, vull dir, no et gastes el que et gastes amb un mòbil d'aquestes característiques. Si no,
vale. Siri, què densitat tiene el agua pesada?
Consultando mis fuentes. Esto es lo que he encontrado en internet sobre qué densidad tiene el agua pesada.
Però dèmelo, tio. Bueno, és igual. Obrirem el link de la Wikipedia.
No
ho ha dit?
No ha acabat d'estar fina, la Siri.
Sí que ho ha dit.
Bueno, no, m'ha trobat això. Densitat... Home, però sí que en té més, eh? L'aigua normal...
Intel·ligència artificial.
L'aigua normal té una densitat de 1.000 grams, o sigui, un quilo, per cada... Ara l'he liat, bueno, per cada litre. Més o menys, un litre d'aigua, un quilo. Aquests serien un quilo i 100 grams. No?
Vale.
Ja són 100 grams més, no està mal. Vale. Amb aquest aigua pesada detecten els neutrinos, o sigui, fiquen sensors de llum sota d'aquests tancs de l'aigua pesada. A Japó n'hi ha un de molt gran, a sota del mont Ikeno.
Mm-hmm.
També tinc el japonès oxidat. I hi ha 50.000 tones d'aigua d'aquesta. Ho dic això perquè m'ha fet gràcia, sí, el detector es diu Super Kamiokande.
També té nom de Son Goku.
Super Kamiokande! Una cosa així. Una mica Son Goku també. Però bueno. I per aquí prop també en tenim un.
Ai.
Que és un catxarro que s'anomena Antares.
Antares?
Antares.
De la vida.
Que són les sigles, ara aquí serà la risa, de Astronomy with a Neutrino Telescope and Abyss Environmental Research. Superfàcil. I el tenim des de l'any 2008 a quasi 3 quilòmetres de profunditat al mar Mediterrani.
Oh.
I heu projectat un altre. O sigui, si no ho en compte, potser aneu a la platja i trepitgeu un sensor d'aquests de llum de neutrinos. Si esteu a 3 quilòmetres sota l'aigua, clar.
Evidentment. La cosa aquesta me recorda al mineral aquell super famós i valuós de la pel·lícula dels bitxos blaus amb la cua que s'enxufen entre ells.
Cada dia de quiromes, però bien que t'expliques.
Avatar.
Gràcies.
A l'avatar, com li deien el mineral aquell?
Això, que és com un supermineral que també serveix per tota
la vida. Normalment, o sigui... on almenys en, no sé, o sigui, almenys en anglès li diuen un obtainium, del rotllo, un inobtenibleum.
Tu creus que els senyors doblatges
al castellà... Sí, és mentida, el nom, no?
Clar, o sigui, és un nom mentida perquè és un nom que ja porta dins d'ell que sigui inobtenible.
Escolta'm, com es deia el nom del mineral del catxarro per matar els caminantes blancos? Ara potser...
Vidragón, o sigui, obsidiana.
Obsidiana.
Obsidiana. Això surt a la sèrie.
L'altre dia vaig descobrir que l'obsidiana existeix.
Clar, per favor.
Doncs l'altre dia una xiqueta, amiga, portava, em diu, mira, és d'obsidiana. I jo vaig pensar...
Obsidiana.
Sí. Doncs portava un culleret amb un pedrot d'obsidiana i jo...
Però això no surt a Juego de Tronos.
Obtant, l'obsidiana...
No, no és obsidiana.
El Vidriagón...
Sí, el Vidriagón és obsidiana, eh?
Toma, diuen,
però el llibre i la sèrie és així.
Li diuen obsidiana.
Gràcies, Marc.
Ui.
Jo també ho havia pensat, però mira, popularment allà està conegut com... I si no, que els nostres fans ens critiquin i ens ho responguin.
A morte.
Total, que això, no sé què ha vingut, però sí, a minerals famosos i rics. Que ara
he buscat, buscant... mentrestant, el mineral aquest d'Avatar, em segueix sortint un obtainium. No sé si li van dir...
Doncs un obtino. També tenen la caixa de tot.
És l'amic del Deuteri. Deuteri i un obtino.
Jugant al dominó, allà.
A dominó mai veuen aigua pesada, no? Molt bé. També hi ha un detector... Sí, ja acabo així. També hi ha un detector al Pol Sud, on van fotre detectors de llum d'aquests a 2 quilòmetres de profunditat, al gel. O sigui, van fer foradets al gel i a 2 quilòmetres van ficar allò, detectors de llum. I ja vinga, a detectar neutrinos, que falta gent.
Apa.
I fins aquí el tercer programa de Científic, primer que hem fet en públic. Moltes gràcies, Albert.
Moltes gràcies a tu, Marc.
Graciela.
Gràcies, moltes gràcies.
Júlia.
Bona nit.
Sou benvingudes quan vulgueu. Hem sobreviscut a 3 programes. Ara això ja no té aturada. Estàveu avisats. Ens veiem la setmana que ve, Albert, i a vosaltres, si ens voleu tornar a escoltar, aquí estarem, i si no, pues també.
Has escoltat un podcast de Radio Terra, la veu dels Països Catalans.